els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
A la caravana comencem la ruta de la Seda.
Encetem aquesta ruta de la Seda, com sempre, saludant el doctor en Història Contemporània i professor de Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el doctor Xavier Pujades. Doctor Pujades, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Avui ens parla de... M'agrada molt, avui el tema. L'origen de la premsa esportiva.
Mm-hmm. Un tema molt, molt interessant, perquè la premsa esportiva i el periodisme esportiu en general, doncs, ha tingut des de la seva existència un impacte social i cultural molt, molt important. Diríem que en dues direccions, no? Per una banda, és veritat que ha ajudat a que l'esport, doncs, es difongui, es divulgui i arribi a moltes persones, a molts ciutadans, a través de la premsa escrita, la premsa fotogràfica, quan apareix la imatge, reconèixer els futbolistes, els jugadors de tennis pel carrer, gràcies a que coneixen la seva cara per fotografies, no? Això passa a principis del segle XX, a la dècada dels anys 20, sobretot. Però també, d'altra banda, ha tingut un impacte social, cultural, molt important, perquè ha canviat d'alguna manera també el propi periodisme i la pròpia premsa, no? S'ha impregnat del llenguatge periodístic, s'ha impregnat de la cultura de l'esport, del llenguatge esportiu, etcètera, no? Per tant, el seu impacte és molt i molt important.
Sí. De fet, fins i tot darrerament es parla de la futbolització de la política.
Clar, al final es parla de la futbolització de tot, perquè, o de la gamificació, no? Al final tot acaba sent una mena de joc en aquesta cultura del joc, de la recreació, en el que vivim, en la que ens fan viure moltes vegades.
No sé si hi estaràs d'acord, Xavier, però tenia un professor de ràdio que sempre deia, per ser un bon comunicador al món de la ràdio has d'haver passat per esports.
Sí, ho he sentit a dir moltes vegades. És veritat que durant molts anys, no, això tu ho saps perfectament, les seccions esportives de les diverses, bueno, de les empreses periodístiques, etc., han estat com denostades, no? Com l'últim mico.
Aquests dels esports, eh?
Sí, el que dins de les redaccions, doncs, eren els... Havies de passar per allà al principi, però sí que moltes vegades ha estat una escola de periodisme de base, doncs, molt, molt important.
Absolutament. Xavier, quan comença l'interès dels periodistes per informar sobre l'esport a la premsa?
Bé, comença, diríem, quan comença l'esport modern, i per tant, a Gran Bretanya, d'alguna manera, és quan veiem les primeres manifestacions, entre finals del segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. Jo diria que en dues direccions, sobretot. Una, en el que comença a ser en aquell moment a les Illes Britàniques el que ara coneixeríem o diríem com la premsa popular, ja comença a existir a principis del segle XIX, premsa popular, que informa de coses de societat, de recreació, de manifestacions culturals populars com el teatre, per exemple, no? En aquell moment. I en aquell moment ja existien algunes manifestacions esportives o paraesportives que eren com espectacles, per exemple, manifestacions de boxa, no? De lluita. Ja existia, doncs, alguns rings en els que hi anava molta gent per les apostes, etc. I això comença a aparèixer en aquesta premsa popular. Per tant, d'una banda, això, periodisme molt informatiu de què passava quan hi havia aquesta competició o aquest combat perquè la gent pogués anar a apostar, quan valien les entrades, el dibuix de la cara del boxador més famós. És a dir, això va fer que ja a principis del segle XIX alguns esportistes o paraesportistes d'aquests que feien aquest tipus d'espectacles es comencessin a fer famosos, no? I per l'altra banda, doncs, també la premsa general, que ja existia, premsa general informativa, no? Aquí hi havia algunes seccions, inicialment, ara en diríem ecos de sociedad, o ara, o fa temps, en dirien ecos de sociedad, no? Notícies mundanes, notícies de societat, sobretot de l'alta societat, quan es començaven a fer algunes pràctiques esportives en aquests àmbits socials, per exemple, de hípica, per exemple, de cacera, la cacera de la guineu famosa a Gran Bretanya durant tants i tants anys, que formava part de les pràctiques aristocràtiques, doncs, durant l'any, no? Valls, també, la primera premsa esportiva, no, la primera premsa o les primeres seccions d'esports o recreació i societat a Espanya, els toros també hi eren, no? És a dir, es parlava tant dels inicis de l'esport com també de les corrides de toro. És a dir, tot allò que era recreatiu, que formava part d'una determinada societat, que es divertia amb un estil i d'una manera diferent, aquesta burgesia i aquesta aristocràcia del segle XIX que es divertia d'una manera diferent que els seus antecessors.
Precisament, quina importància se li donava a l'esport dins de la premsa en general? Perquè suposo que al principi era això, secció relegada una mica.
Se li donava, al principi, poca importància perquè l'esport té poca presència social, no? I, per tant, durant tot el segle XIX, comença a aparèixer en alguns països primer, a la primera meitat del segle XIX, en la premsa catalana o espanyola no apareix pràcticament res d'esports, no? Sí, a partir de 1880, aproximadament, no? Però en alguns països sí, però amb poca presència, perquè l'esport socialment té poca presència. Aquella premsa general que llegeix, qui llegeix, sobretot, també s'hauria de dir, no? La societat que està alfabetitzada i que té accés a la premsa, als diaris, als setmanaris, no? Sobretot l'alta societat, la burgesia i l'aristocràcia, tot i que en els països del nord d'Europa el percentatge d'alfabetització a la segona meitat del segle XIX ja és elevat, no? Doncs aquests sectors de la societat que llegeixen volen veure, també els hi agrada veure, algunes d'aquestes manifestacions en la premsa que llegeixen perquè ells les practiquen. I, per tant, doncs, té poca presència, és molt descriptiva, informativa en la premsa general i expliquen aquesta festa que s'ha fet, aquesta petita competició, parlen de noms concrets, de persones i famílies concretes, etcètera. Sí.
Clar, perquè entenc que algú arriba a pensar en editar premsa escrita que parli exclusivament d'esport precisament quan es comença a deselititzar aquest esport?
Sí, quan és molt interessant realment entendre, veure com apareix la premsa exclusivament esportiva, la premsa, el periodisme esportiu, com neix en definitiva. Està molt vinculat, efectivament, com tu dius, en el moment en què comença a créixer, a desenvolupar-se una mica més la pràctica esportiva, sobretot en l'aparició de societats esportives i clubs esportius, associacions esportives, en la segona meitat del segle XIX, per tant, a Gran Bretanya, diguem, els anys de 1840-50 comencen a aparèixer alguns setmanaris que són exclusivament esportius i sobretot es va estendre més en els anys de 1860-1870 i a la resta d'Europa i a casa nostra doncs, a partir, com deia abans, de 1880. Quan apareixen més els clubs esportius, les associacions esportives. Per què? Perquè la premsa esportiva està molt relacionada inicialment a l'aparició del que serien els butlletins dels clubs. És a dir, el petit setmanari que el propi club esportiu a finals del segle XIX fa perquè necessita comunicar-se amb els seus socis. Serien els butlletins dels clubs pels socis. En quin tipus d'informacions hi apareixien aquí? Les informacions relacionades amb quan, en quins horaris es fa aquella excursió, es fa aquell campionat, en quins llocs, on has d'agafar el tren. És a dir, informacions internes dels clubs són a la vegada descriptives perquè expliquen tot això que estic dient, però alhora són molt doctrinàries, perquè també han d'explicar una cosa que la gent inicialment no sap massa, que és la normativa, el reglament d'aquell esport, què es pot fer i què no es pot fer, en quines limitacions, etc. No? Per tant, l'origen de la premsa esportiva, les notícies d'esport en la premsa general, ja ho hem dit abans, però de la premsa exclusivament esportiva, són els propis butlletins de les associacions, de les federacions, dels clubs esportius, que fan doctrina, que expliquen les bondats d'aquella pràctica esportiva, i que expliquen també coses normals, habituals, dels horaris, de les competicions, de les excursions.
Per entendre'ns una mica, Xavier, si ho traiem de context, evidentment, però seria una espècie de cròniques de guerra per part del vencedor? Allò, hem estat en una guerra amb 300.000 homes, igual n'érem 10.
Sí, en part segur que sí. Crònica de guerra per explicar les virtuts, perquè necessito explicar les virtuts perquè allò vagi creixent i s'escampi, perquè la gent que està amb mi conegui què és el que ha de fer, què és el que pot fer, què és el que no pot fer, etcètera, no? Per tant, no és professional, inicialment no està professionalitzat, no és ni ben bé periodisme, diguem-ne, uh-huh. no és crònica interna, però que a poc, a mesura que va creixent la pràctica esportiva i aquests clubs van creixent amb nombre d'associats i apareixen nous clubs, noves competicions, etc, cada vegada es veu més que allò té una sortida. Llavors, a partir d'aquí, i això ja estem parlant, a partir de 1900-1910, fins a la Primera Guerra Mundial, seria uh-huh. la primera etapa del que podríem dir cap a la professionalització d'un periodisme esportiu. És a dir, la creació d'un, en comunicació en diríem, d'un espai comunicatiu propi. No? Uh-huh. L'esport va creant-se un espai comunicatiu que li serà propi fins a la Primera Guerra Mundial, i en els anys 10 això en alguns llocs ja comença a ser important. Per tant, ja es comença a desvincular, apareixen capçaleres que ja es desvinculen dels clubs uh-huh. i que són capçaleres amb capacitat pròpia, amb autonomia econòmica. Per tant, comença a aparèixer una indústria del periodisme esportiu. Uh-huh. Aquesta autonomia econòmica es crea per la publicitat. Comença en aquestes capçaleres a aparèixer publicitat perquè les marques també veuen que, home, que és llaminer, perquè cada vegada hi ha més gent que consumeix aquella premsa, que cada vegada hi ha més gent que consumeix esport.
Clar, precisament et preguntava, Xavier, si era una mica cròniques de guerra, i ara em deies sí, tot plegat es va professionalitzant fins la Primera Guerra Mundial. Per què fins la Primera Guerra Mundial?
Perquè la Primera Guerra Mundial, no només en el periodisme esportiu, sinó en general, crea un context de crisi important, una davallada molt important. Per una banda, algun tipus de premsa es segueix consumint i fins i tot creix perquè cal estar al dia, no?, del que està passant al front de guerra i, per tant, del desenvolupament del gran conflicte, però en general el que crea és un buit, sobretot amb aquella comunicació, amb aquella informació més banal, diríem, des del punt de vista del que és un context de guerra. I, per altra banda, hi ha una crisi del paper, també important, no? Cau molt la indústria del paper, el producte, per una qüestió de comunicacions i de la pròpia dinàmica de la guerra, i, per tant, doncs, són 3-4 anys amb grans dificultats, que això farà que després, quan acabi la Primera Guerra Mundial, doncs, retorni aquesta premsa amb molta més força, però diferent, diguem-ne, ja molt més com l'entenem en l'actualitat.
Per què, precisament, amb molta més força?
Amb molta més força, diríem, per dos aspectes, no? Una banda, perquè després de la guerra es crea aquest context d'una tendència important al consumisme en les grans ciutats occidentals, al consumisme, a la diversió, a la superació del gran trauma que ha estat la Primera Guerra Mundial. No? Uh-huh. Per tant, la joventut vol oblidar, no?, aquestes noves generacions que han nascut abans de la Primera Guerra Mundial, però que eren molt jovenets, que no han anat al front de guerra, i per tant volen superar el trauma dels seus pares, i per tant estiren, no?, aquesta tendència cap a la recreació, cap a l'esport també, cap a l'espectacle en general, cap a l'espectacle esportiu. I per altra banda, hi ha un element que és molt i molt important, que és ara en diríem, doncs, les revolucions tecnològiques, no? Uh-huh. Les novetats tecnològiques que fan que el periodisme en general creixi moltíssim en les dècades posteriors a la Primera Guerra Mundial, en els anys 20. Per exemple, l'aparició, ni més ni menys, que de la radiodifusió a partir del 1923-1924, uh-huh. que és una herència de la pròpia guerra, no?, de la Primera Guerra Mundial. I després les novetats tecnològiques molt associades a la fotografia, la capacitat de l'aparició de les màquines autònomes, diríem que no han d'estar en un trípode, no? Uh-huh. I que són, doncs, de molta més mobilitat, que pel periodisme esportiu això és molt important, perquè el periodisme esportiu retrata moviment, cos i moviment, no? I després la capacitat de, amb unes emulsions químiques per fer els revelats de les fotografies molt més ràpides, la qual cosa vol dir que la crònica del partit del diumenge es pot fer el dilluns, perquè uh-huh. es pot ja publicar en fotografia i abans havies d'esperar 3 dies, no? I l'impacte era molt diferent. O sigui, la suma de fotografia molt més moderna, tècniques, és a dir, fa que aparegui la premsa gràfica, que abans no existia, la premsa fotogràfica, no?
Per cert, Xavier, ara que em deies amb l'aparició de la radiodifusió cap a l'any 23, l'any 24, recordar que ara que canviarem d'any, quan canviï aquest any, Ràdio Barcelona
sí.
Va fer la primera emissió a tota Espanya. farà 100 anys.
Sí, sí, sí.
Amb aquell EAJU, emissió en proves, etc, etc.
Crec que haurem de fer una...
Farem alguna especial, farem alguna especial, alguna cosa d'aquestes. Em parlaves de l'auge del periodisme esportiu degut, en part, també al consumisme. I això em fa preguntar-te si a partir d'aleshores s'entén l'esport més enllà de, com a simple pràctica esportiva, com a un producte a vendre.
Sí, s'entén com un producte, com un objecte de consum, com un espectacle a consumir, com un espectacle més en un context d'una certa, o important expansió de l'espectacle, el lleure, l'oci, la recreació en les societats occidentals i, hauríem de dir, en certs sectors de les societats occidentals, perquè, evidentment, les classes populars que tenen menys accés, perquè tenen menys capacitat adquisitiva, el consum d'espectacle, etcètera, etcètera, doncs segueixen existint, és important. Però sí que és veritat que apareixen tota una sèrie de símptomes socials en aquestes societats, per exemple, l'aparició de les vacances pagades. Uh-huh. Apareixeran a finals dels anys 20, als anys 30, a Europa, etcètera, i això dona més accés a aquest espai, aquest temps lliure, podríem dir així, i el consum també, no sé, per exemple, de les excursions, de la platja, l'auge de la platja és d'aquella època també, i també de l'espectacle esportiu. Per què es construeixen la majoria dels estadis a Europa, dels estadis de futbol o dels estadis esportius amb més de 30.000 espectadors en la dècada de 1920? Doncs per això, en totes les ciutats importants apareixen estadis amb aforaments molt importants. És el creixement de l'espectacle que fa que creixi també la premsa esportiva, que parla d'aquest espectacle pels que l'han vist i pels que no l'han vist. Per això es parla moltes vegades que esport i periodisme és un matrimoni de conveniència.
Parlàvem, mira, dels 100 anys de Ràdio Barcelona. A Catalunya com es va produir tot aquest procés?
Es produeix, doncs, això, sobretot una primera etapa a partir dels anys 80 del segle XIX. Entre 1880 i 1900, o 1898-99, aproximadament apareixen unes 15 capçaleres esportives especialitzades, moltes de les quals vinculades a manifestacions esportives que es feien en aquell moment, la hípica, el frontó, la pesca, la cacera, és a dir, aquest tipus de pràctiques. I després ja entrem en una segona fase cap a la creació d'aquest espai comunicatiu propi en els anys 10 fins a la Primera Guerra Mundial. Aquí, per exemple, el Mundo Deportivo, no? El 1906 va aparèixer, Stadium, algunes ja més modernes, no? Una premsa esportiva més moderna. I després de la Primera Guerra Mundial, també la dècada dels anys 20, el creixement imparable. És realment espectacular a Catalunya, no? En la dècada de 1920, per exemple, entre 1920 i 1930, van aparèixer 150 capçaleres.
Déu-n'hi-do.
L'any 23, unes 25 capçaleres, només en un any. Que això ara ho veus ara i és veritat que la majoria eren efímeres, però és veritat que van aparèixer moltes capçaleres esportives, de premsa esportiva, setmanaris, etc, a comarques. Cada poblet, cada població que tenia un club de futbol i un club de bàsquet i un club, etc, doncs tenia la seva pròpia capçalera, també, no? És una vitalitat periodística molt, molt interessant i molt important.
Per últim, Xavier, ara em parlaves de caça, de pesca, em semblava això Jara i Sedal una mica. Però també parlaves de frontó i d'altres esports. No sé si hi havia algun subgènere esportiu de premsa escrita que sigui genuïnament català.
Sí, segurament un que... Això ho hem estudiat bastant i ja, no hem vist casos semblants a altres llocs, que seria el periodisme o la premsa còmica, diríem, caricaturesca, no? De caricatura vinculada molt al futbol, a l'esport en general, però sobretot al futbol. I aquí és la revista Xut, no? De 1924, que dura fins al final de la guerra, fins a la guerra, l'esclat de la Guerra Civil, que estava molt associada al futbol i molt al Barça. Les grans caricatures que encara en l'actualitat, doncs, el Samitier, el Zamora, no? Allò, l'avi Barça, tot això surt de...
Ah, boníssim.
Les pàgines...
Bé, jo la Vivarsa no sabia d'on havia nascut.
Sí, del Castanys, del Valentí Castanys, que era dibuixant i directiu d'aquesta revista, no? I, per tant, va tenir un impacte molt, molt important. El futbol és la dècada d'or del futbol als anys 20 i es venia com a xurros. I molta de la tradició culer i de la tradició... el retrat amb caricatura de la tensió entre el Barça i l'Espanyol, totes aquestes...
Per qüestions. Entendre'n, seria una mena de cucut pel que fa a la política, per exemple?
Sí, molt semblant. És a dir, és veritat que no apareix sobre el no-res, ja existia un context de premsa caricaturesca política anterior a l'aparició del xut, com el Cucut, per exemple, i altres, i per tant ja existeix a Catalunya, hi ha aquesta tradició, no?, humorística, amb caricatura...
Per què hi ha aquesta tradició a Catalunya? Que, per cert, haurà fins als nostres dies, només cal encendre la televisió i posar el Polònia.
Perquè, a diferència del que la gent s'imagina, els catalans són molt sorneguers i són molt divertits. El que passa és que llegint, no? Llegint, pensa...
No, que no es noti, eh?
Sí, que no es noti gaire.
Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport a la Facultat de Psicologia, Educació i Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull, com sempre, un plaer escoltar-lo.
Igualment, gràcies.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estat. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.